Àrac t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Donald Trump ha aterrat aquest matí a l'estació suïssa de Davos. El president nord-americà pronunciarà demà un discurs al Fòrum Econòmic Mundial, que s'hi celebra aquests dies, tot i que avui ja té previst reunir-se amb la primera ministra britànica, Theresa May, i també el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Trump és, per cert, el primer president dels Estats Units en exercici que participa en aquestes jornades des de que ho va fer Bill Clinton l'any 2000. Però qui és un fixe cada any i amb qui podem parlar a aquesta hora és amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Salai Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com esteu?
Molt bé. No sé si ha tingut ocasió de veure ja Donald Trump.
No. I això que és fàcil de veure, perquè perquè porta 250 persones al voltant seu, i segona perquè els verits de la seva... L'única cosa que es veu més que la meva americana. Per tant, seria relativament fàcil veure'l, però no deu ser perquè encara deu estar a l'hotel parlant amb la Teresa May a d'altres llocs. Aquí no hi és.
Entre la llista de personalitats d'aquest any, polítics a banda, hem vist Kate Blanchett, Elton John o la Malala. No sé si ha tingut ocasió de compartir algun moment amb ells, com l'any passat ens va explicar que va compartir una bona estona amb Nico Rosberg.
No, cap d'ells. El que sí, i que sigui, he parlat amb algú que és una mica, que és molt més interessant, que és el professor d'història que es diu Harari, Yuval Harari, que és aquest que ha escrit el Sapiens,
sí.
o Homo Deus, que és un dels best-sellers dels darrers anys, i de fet m'ha fet una mica de por, perquè aquest és un tio, ja sabeu, que parla de la història de la humanitat i de com les noves tecnologies ens afecten, i m'ha dit que el ser humà està bastant proper a poder hackejar, no, en català?
De
hackejar cervells. És a dir, que podran entrar al teu cervell per veure el que penses, el qual és absolutament espantós, no? Perquè, diguem, no només les empreses poden saber què penses per saber què t'han de vendre, però els polítics també, no? Imagina, t'ensenyen una foto del rei i de tot de sobte en el teu cervell doncs passen coses dient, ostres, aquest tio no m'agrada, doncs et poden posar a la presó directament, simplement, no pel que dius ni pel que fas, sinó per com has reaccionat al teu cervell. I això a mi em preocupa, però diu que la tecnologia ja està molt, molt a la vora de poder fer això.
Però li ha explicat com? És a dir, com aniria això? Amb un xip? Amb un xip integrat al cervell? Com aniria tot això?
No ho sé com ho farien, però diguem, el fet que es pugui fer, a mi ja en tinc prou, no necessito saber com ho poden fer, però diguem, això estan avançant molt els xinesos, precisament, no?
De
reconeixement de dades, de dades biològiques teves, no? Diguem, per detectar, sí, sempre ells ho venen de manera positiva, no? És per poder detectar terroristes abans de que facin l'acte terrorista, ho fan per el bé de la humanitat, però la realitat és que també es pot utilitzar en contra, no? Si t'ensenyem una foto del líder i el teu cervell, sense que tu puguis fer res, el teu cervell reacciona i demostra, doncs, o por o odi o alguna de les coses que a ells no els agraden, doncs et poden posar a la presó directament sense haver fet res, sense haver ni dit res, simplement per com el teu pensament és arran de, diguem, determinades coses. Sí. Aquestes tecnologies posades en mans de gent diabòlica poden acabar sent absolutament diabòliques. I a mi això venint d'un senyor com el Harari, que és un de les persones que admiro pels llibres que ha escrit, doncs la veritat és que m'ha fet por. M'ha fet por que estiguem en aquest estadi de desenvolupament.
Vostè, professor, aquest any participa en 4 sessions, una d'elles centrada en el debat sobre el progrés i com quantificar-lo. Fins ara es feia amb el PIB, però sembla que s'hauran de tenir en compte altres factors. Altres factors com què, professor?
Sí, a veure, què vol dir progrés? Aquesta és la primera part, no? Què volem dir quan diem progrés? Jo entenc que progrés vol dir millorar el benestar humà, el benestar dels éssers humans, no? Fins ara pensàvem, o la majoria hem pensat, que el benestar depèn de les coses que tu pots comprar, ja siguin productes o serveis, no? Massatge, una tele, no? un bon sopar, i per tant, quan més diners tens, més capacitat tens de comprar aquestes coses i per tant més capacitat tens de tenir aquest benestar. I per tant, els països que, diguem, eren, que creixien, que feien més rics, doncs els seus ciutadans tenien més benestar, no? Més o menys aquesta era la raó per la qual ens preocupa el PIB o la renda per càpita o aquest tipus de números. Però el problema apareix quan de sobte la gent li preocupen coses que no es poden comprar o quan li preocupa altra gent. Per exemple, estem notant cada vegada més que ens preocupen les desigualtats. És a dir, el meu benestar, la meva felicitat depèn del que jo consumeixo, però també de que en el meu entorn no hi hagi gent pobra, de que les distàncies entre la gent no siguin pas massa grans, no? Notem que la gent té una ansietat molt gran quan hi ha desigualtats econòmiques, no? I això, òbviament, el producte interior brut o la renda per càpita no ho mesura. També hi ha problemes quan... I recordeu que el producte interior brut és... Les mesures que fem servir ara és, bàsicament, agafar tot el que produïm, multiplicar-ho pel seu preu, i sumar-ho. És a dir, el número de peres multiplicat pel preu de les peres, això són els euros que produïm en peres, les pomes pel seu preu, els euros que produïm en pomes, més els euros que fem en bicicletes, en pizzas, en tot, ho sumem, i tot això és el PIB. ¿Vale? El problema apareix quan de sobte hi ha molts productes, i cada vegada més, que són gratis. És a dir, quan tu vas a Google no has de pagar, quan tu fas servir Wikipedia no has de pagar, independentment del número de gent que fa servir Wikipedia, i això és un servei que fem servir, que ens és útil, que ens genera benestar poder tenir una Wikipedia, poder tenir Google per buscar coses, poder tenir Google Maps per no perdre'ns pel carrer. Tot això és un servei que ens augmenta el nostre benestar, però fixa que són gratis. I per tant, quan, encara que tu facis servir 5.000 mapes a l'any, 5.000 multiplicat per 0 és 0. Per tant, la contribució de Google Maps al PIB és 0. La contribució de Wikipedia al PIB és 0. La contribució de Facebook, mira la quantitat d'hores que la gent estira a Facebook, això és un servei que la gent valora, si no, no ho faria, i resulta que la contribució de Facebook al PIB és 0. Per tant, fixa que estem en un món en el qual cada vegada més hi ha serveis que no valorem perquè no els comprem, perquè són gratis, i això clarament fa que les mesures que fèiem servir fins ara doncs no funcionin. El PIB tradicional avui dia ja no funciona, perquè la contribució de Google al producte interior brut és zero, encara que tots sabem que això no... Per tant, tot això ho hem de canviar, i també un altre aspecte que és important és el dels recursos naturals. No tenim en compte les pèrdues de l'estoc de capital natural que tenim. És a dir, si per obtenir un determinat PIB estem contaminant l'aire o estem reduint el número de recursos naturals que ens queden a la Terra, doncs això no ho comptem negativament. Doncs això també potser ho hauríem de comptar. És a dir, tot això són les elucubracions d'economistes que estem aquí reunits per intentar dissenyar maneres de mesurar el benestar humà o el progrés, més enllà del tradicional producte interior brut.
Una altra de les sessions on vostè participarà és té a veure amb la quarta revolució industrial. Deixi'm recordar que vostè precisament és l'autor de l'índex de competitivitat global. D'aquesta quarta revolució industrial, és a dir, del paper cada cop més predominant de les màquines, suposo que la seva participació és de com afectarà tot plegat a la competitivitat dels països.
Sí, i el treball, i les empreses, que com han de ser les empreses per sobreviure, els treballadors, hi ha una molta por, jo crec que infundada, com que no coneixem massa bé les tecnologies, doncs tenim aquesta imatge de que vindran uns robots, que només tenen cara de sers humans, i fins i tot s'assemblen molt a nosaltres, i ens substituiran. En lloc d'haver-hi un homo sapiens aquí fent un programa, que ets tu, doncs hi haurà un robot igual que tu, que ho farà millor, parlarà millor, mai s'equivocarà, tindrà més simpatia que tu, tindrà tot, i per tant, Toni Clapés, tu t'aniràs a l'atur perquè hi ha un robot que ho farà millor. Aquesta és la imatge que tenim tots i la por que tenim tots de que al final ens quedarem tots sense feina perquè els robots fan molt millor les feines que fem nosaltres. I, de fet, hi ha moltes feines que això sí que és veritat. Fixa que la primera revolució industrial va ser quan les màquines ens van van substituir els nostres muscles. Al llarg de la història, el ser humà, bàsicament, el que feia era servir els muscles, poc el cervell, però bàsicament els muscles, no? Treballar a la terra, a la construcció, i de sobte les màquines ens permeten, doncs, moure terra, pujar i baixar totxos d'una manera molt més fàcil, Les primeres màquines substituïen el múscul humà. Ara, amb les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, les màquines que aprenen, doncs, fixa't que ja comencem a substituir el cervell. Ja poden pensar a vegades millor que nosaltres, poden prendre decisions millor que nosaltres, poden analitzar coses, per exemple, poden analitzar fotos, aquestes fotos que quan la gent, diguem que els fan un diagnòstic mèdic, que surten les fotos amb una mena de llums i tal, i que hi ha un patòleg que diu si això és un càncer o no és un càncer, doncs es resulta que les màquines avui dia ho poden fer molt millor. Les màquines aquestes que aprenen a dissenyar, diguem, els ensenyes milions i milions i milions de fotos i al final elles aprenen a analitzar fotos molt més ràpid i molt millor i sense error que els éssers humans. Òbviament, la gent que té aquesta feina patirà. Però, bàsicament, jo veig les màquines no com un substitut, tot i que hi haurà gent que serà substituïda, sinó com un complement. Com l'iPhone. L'iPhone no està treballant per nosaltres. Perdona, no està lluitant en comptes nostres, no? Tots tenim un iPhone a la butxaca, un iPhone o un telèfon intel·ligent. I això ens ajuda, Ens ajuda a anar a caminar pel carrer sense perdre'ns, perquè hi ha uns mapes, ens ajuda a buscar informació immediatament cada vegada que la necessitem a través de Google. Tenim un aparell que no ens ha substituït. Tu no t'has substituït el telèfon intel·ligent, però segur que fa servir el telèfon intel·ligent i segur que t'ajuda a fer més bé la teva feina. I això els hi passa a tots els éssers humans, Els ordinadors, les tecnologies fan que el ser humà sigui més productiu. No substitueixen el ser humà, sinó que ens fan ser més productius. Jo crec que amb les revolucions també serem més... La nostra intel·ligència serà augmentada per aquestes màquines, no pas substituïda per aquestes màquines.
I una altra de les sessions és el sistema educatiu. És un altre dels punts en què vostè també té coses a dir, sobretot pel que fa a com ha de canviar amb la revolució tecnològica. També hi participarà en aquesta sessió.
Exactament. Tot això afecta com, jo crec que afecta profundament com hem d'ensenyar els nostres nens, no? Per què? Doncs perquè, com ja he dit, hi haurà moltes professions que desapareixeran. La gent que ara mira fotos diguem, per fer diagnòstics mèdics, doncs aquesta gent perdrà la feina. I, per tant, la manera com hem d'ensenyar amb els nens, diguem, s'ha de canviar, perquè ara, si t'hi fixes, els ensenyem professions. Tu vas a l'escola de dret i aprens una professió d'advocat. Tu vas a l'escola d'economia i aprens la professió de ser economista. Jo que ens hem de marxar d'ensenyar professions perquè qualsevol professió, no sabem quina, aquest és el problema, no sabem quina, però qualsevol de les professions té la possibilitat de desaparèixer. I per tant, en la mesura que tu ensenyes professions, si tu ensenyes a un nen a fer comptabilitat, doncs resulta que si desapareix la comptabilitat o si la comptabilitat la passen a fer els robots amb intel·ligència artificial, aquest nen o aquesta nena no sabien per res. Per tant, no té sentit ensenyar-los una professió. És molt arriscat. I, per tant, el que els hem d'ensenyar són altres tipus de coses, com, per exemple, els hem d'ensenyar a adaptar-se a noves situacions, els hem d'ensenyar a aprendre coses noves, els hem d'ensenyar a tenir curiositat, perquè quan perdin la feina, doncs siguin capaços d'ells mateixos buscar-la, diguem, tenir la curiositat per aprendre alguna altra cosa que els porti a tenir alguna altra feina. És a dir, els hem d'ensenyar tot de característiques, tot de coses que ara passem per alt, de fet, a mi m'agrada dir-ho d'una manera molt més gràfica. Fixa't que durant el segle XX hem ensenyat als nens a ser robots. Els hem ensenyat a calcular, els hem ensenyat a solucionar problemes, els hem ensenyat a ser robots. Jo crec que ara, al segle XXI, el que hem de fer és ensenyar als nens a fer el que no poden fer els robots. Hi ha una cosa que no poden fer els robots, que és fer de sers humans. Per tant, hem de deixar d'ensenyar als nens a ser robots i els hem d'ensenyar a ser humans, a ser humans. És a dir, el senyor que analitza les fotos per veure si tens càncer o no, això serà substituït per un robot. El que no serà mai substituït per un robot és un doctor, un ser humà, que té empatia, que es posa en el teu lloc, que et diu, que t'agafa la mà i et diu, escolta, això ho solucionarem junts, tranquil, no pateixis. L'aspecte humà de la medicina és el que quedarà. L'aspecte tècnic de la medicina és el que agafaran els robots, i els metges utilitzaran robots, però, diguem, la èmfasi de la seva feina serà la part humana. I, per tant, hem de ja ensenyar als nostres nens a ser més ser humans, vist que no ensenyem pas empatia. Empatia, o la tens o no la tens, però no hi ha cap classe que t'ensenyi a posar-te en la posició de l'altre i entendre la seva posició, o introspecció, no? O curiositat, o creativitat. Tot això, res d'això ho ensenyem. Això, els professors diuen, no, si ho tens molt bé, i si no ho tens, doncs, ja t'apanyaràs. Això ho hem de canviar.
Mm. Aquestes sessions que les fan el mateix dia, o com estan distribuïdes? Com funciona això?
Les meves sessions van ser tres ahir i una avui.
Ah, per tant...
Ara mateix estava just a les... Ara mateix he sortit d'una.
Sí, em consta que ha sortit d'una, que ens està parlant des del passadís, que per cert trobo que el so és prou correcte, i ara se'n va fer l'última.
Sí, no, ja he fet l'última.
Ah, ja està, ja ha acabat.
Sí, ja estic. De l'altre matí ja marxo, encara que... Diguem, això voldrà dir que no podré escoltar el tram.
Vaja.
Perquè de l'últim dia no em quedo, m'està esperant el Màximus, el meu fill, a Manchester, i me'n vaig corrents cap allà.
Molt bé.
Vaig la meva feina i marxo corrents.
Doncs, professor, el deixem descansar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i un bon retorn, en aquest cas, des de Davos.
Moltes gràcies i bona tarda a tothom.
Gràcies, bona tarda. Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. 3 minuts de pausa i tornem. Fins ara mateix.
Sí que vull. Vull tenir sempre disponible un bon equip d'advocats. Vull tenir un servei telefònic d'assistència jurídica il·limitat. Vull experts que defensin els meus drets com a consumidor i com a ciutadà. Vull Àrac. Àrac, el nostre fort és defensar el que és teu. Contacta'ns a arac.es al 992 20 95 o consulta el teu mediador.